Bon dia i bona hora. Les conseqüències mentals de la pandèmia entre adolescents afecten més a les noies. Experts garrotxins diuen a Radio Olot que l'augment de tensions per depressió en els últims mesos ha estat principalment entre noies de 14 a 17 anys.
Ja de per si, les dones són més vulnerables, no, a patir depressió. I això no és només en adults, sinó que també es traspassa infantil, no? Llavors, també hi ha nois, però també manifesten d'una altra manera. La manifestació de la depressió no és igual en tothom, i els nois, una part més de conducta, més irritabilitat, més trastorns de conducta, consums de tòxics, i pot ser que darrere d'això hi hagi una depressió també, però la manifestació que tenen és totalment diferent, i aquests no arriben.
És la capa clínica del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de la Garrotxa, la Maria Àngels Domínguez, segons la qual les dones són més vulnerables davant aquests trastorns mentals. Diuen que les conseqüències de la pandèmia queden plasmades en la freqüència de casos i la intensitat dels símptomes que presenten els pacients. Avui parlarem de salut mental per obrir el nostre informatiu en l'últim dia del mes de gener. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Acció Climàtica aparca la paraula ampliable de la variant d'Olot.
La secretària de Medi Ambient diu a Ràdio Olot que tothom pot entendre que no tindria massa sentit que la infraestructura fos ampliable. Tot i això, Anna Bernades diu que si algú mai ho plantegés, caldria sotmetre-ho a una declaració d'impacte ambiental. La secretària general també explica que hi va haver un consens entre departaments per un traçat 1+1.
Crec que tothom pot entendre és que en un moment d'emergència climàtica on s'ha d'apostar per un tipus de desplaçament col·lectiu, per un tipus de desplaçament, diguéssim, més intra- i intercomarcal, sostenible, on la mobilitat ha de canviar molt, no tindria massa sentit preveure que aquesta estructura fos ampliable. Llavors, el concepte ampliable, si algun altre dia algú decidís de fer aquesta ampliació, hauria de tornar a ser sotmès a una declaració d'impacte ambiental i, per tant, doncs, segurament, si evolucionem en emergència climàtica, doncs, bé, algú crec que entendrà el raonament de que el que cal és un canvi de mobilitat, el que cal és una mobilitat comarcal diferent.
I altres qüestions que estan generant polèmica. Ens porta fins al Ripollès. Una quarantena d'opositors a la candidatura dels Jocs Olímpics a Barcelona-Pirineus han tallat aquest diumenge els accessos a Ripoll per la C-17.
Ho han fet per protestar contra la decisió del govern d'excloure les comarques del Ripollès i el Berguedà de la consulta que està previst fer entre els ciutadans i que ha de dictaminar si s'està a favor o en contra del projecte. En aquest sentit, el membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics del Ripollès, Oriol Ajenjo, considera incongruent que només una part del Pirineu decideixi sobre el conjunt i veu faraònica l'aposta de la Generalitat.
Vull dir, al final no entenem els motius pels quals es deixa de banda aquestes dues comarques, no? Segurament són de les dues comarques que han fet més oposició contra aquests jocs, no? I potser pot ser un dels motius, no? Però d'entrada no entenem, en part, quan ja teníem un acord amb la consellera Laura Vilagrà, quan vam fer una reunió a l'octubre a la Seu, no?, que es va comprometre a mantenir aquest marc territorial, no?, i ara de cop no ho ha respectat.
I ara una notícia de memòria històrica, perquè el Departament de Justícia retorna els objectes personals d'un garrotxí que va ser deportat a un camp nazi.
Es tracta d'un rellotge de polsera i un anell que va de Josep Vergés, un veí de Sales de Llierca que va treballar per la resistència francesa. Fins ara, els seus objectes personals estaven exposats al Museu Memorial de l'Exili.
I en esports, empat agredolç a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot es va avançar en el marcador i va tenir ocasions per ampliar-lo, però el Manresa va empatar a la segona meitat. Després de l'1-1, els olotins continuen líders, mantenen el punt de marge amb els manresans i en tenen 3 més que el Girona B, que va perdre a Vilassar.
Hem de mantenir aquesta regularitat que venim mantinguent aquestes últimes jornades. Si és en format victòria, doncs és el que busquem cada setmana. Al final tenim l'ambició col·lectiva com a equip, com a club, doncs, de quedar campions. Afrontem cada setmana, doncs, per intentar assolir aquest objectiu, però bé, s'ha de continuar sumant, hem de ser exigents amb nosaltres, extreure coses, ser autocrítics, veure què ha fet malament avui l'equip, què podia haver fet millor, i bé, ara això ja és responsabilitat meva, jo content pel bon treball, doncs, que ha fet tot l'equip, i bé, i el que dic, estic segur que si continuem aquesta línia, doncs a finals d'abril tindrem una alegria.
El filial gironí és el proper rival de l'Olot, diumenge que ve a Montilivi. Mentrestant, un hoquei Olot que mereixia més ha caigut a Taradell aquest cap de setmana amb un resultat de 4-0.
Els de García i Piera van dominar les fases del partit, però no van tenir encert de cara al gol. 3 faltes directes i diverses boles al pal van evitar que l'Olot estigués dins el partit amb algun gol al marcador. El Taradell va ser més efectiu i es van dur els 3 punts en el primer partit de la segona volta. Els olotins baixen una posició i segueixen amb 4 punts de marge respecte al descens.
El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Sí, és el que hi ha, és el que diem. El que diem de ja fa temps que ho estem treballant cada dia i que al final no acaba d'entrar la bola, però pel tema joc, el tema ocasions, jo crec que hem set superiors, ells també han tingut un pèl de sort, han tingut també que el seu porter ha estat molt, molt, molt bé. Nosaltres també, en Pau ha estat bé, però clar, han tingut aquest puntet de sort.
La setmana vinent l'equip torna a la Josep Jou, on rebrà el Xum Maçanet.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És dilluns, és dia de mercat setmanal. És hora de connectar amb la policia municipal d'Olot per veure com tenim el trànsit. Endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Hospici, i a tenir en compte que, degut al mercat setmanal, es troba tallat al Firal i al Firalet. I això és tot des de la policia municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com tenim la temperatura a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot? Doncs ara mateix tenim valors que van del 0 fins als 2 graus sota 0 neus. Continuem amb valors freds de bon matí.
Sí, de fet acabem aquest mes de gener sense massa canvis pel que fa al temps i els matins continuen sent freds, per tant abrigueu-vos. Tenim aquest grau negatiu a Olot i a Ripoll, 2 sota 0 a la Vall d'en Bas i a Girona, en tenen 3 de negatius a Mieres i a Vic, 7 sota 0 a Bas, ja sabeu que allà acostuma a tenir sempre la temperatura més freda, i a 0 graus a Sant Feliu de Pallerols, 1 a Castellfollit de la Roca, 2 a Santa Pau, Anglès i a Vall de Núria, i 4 de positius a Banyoles i a Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Hem tingut un cap de setmana d'anticicló, de fred intens de matinada, de nit, amb fortes passades. Normalment, tot el dia ha anat pujant la temperatura de 20 a 22 graus, dissabte 23 a Mieres, 22 ahir, vaja, ha anat pujant la temperatura primaveral amb tramuntana, que avui s'enfortirà. Hi ha un petit canvi de temps que notarem poc a les comarques de Girona, però bé, sobretot amb tramuntana, anirà entrant el vent cada cop més intens aquesta tarda, vespre i nit, i podran superar-se els 90-100 km per hora, tant al Pirineu, Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Cerdanya, com també cap a l'Albera, l'Empordà, i en definitiva a la costa de la Nord, on hi haurà temporal marítim de forta maró augmentant a Maragassa. Notarem 4 núvols prims cap al migdia, a la tarda una mica més ennuvolat, però no preveiem precipitació, tot estirar una mica de torb, que pugui arribar de la mica de neu que preveiem avui a la Vall d'Aran i al nord del Principat d'Andorra, pot arribar una enfarinada cap a l'Alta Cerdanya i difícilment al Ripollès. Un cop passi aquesta petita pertorbació, aquest front anirà baixant la temperatura la propera tarda, és a dir, de dia baixa la temperatura, però de nit no baixaran més. Amb la tramuntana poden pujar les temperatures nocturnes a l'Empordà i també algunes valls del Pirineu i Prepirineu. Temps estable i assolellat de cara a dimarts, amb forta tramuntana. Serà el dia de més tramuntana fins dimecres al matí. L'anticicló torna amb força tota la setmana i segurament fins al proper cap de setmana el temps continuï doncs, estable, amb nits fredes i dies relativament agradables, sobretot dimecres. Dimecres puja molt la temperatura.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot, telèfon 972-03-91-52.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peixos is ma.
Minuts més. Les conseqüències mentals de la pandèmia entre adolescents afecten més a les noies. Experts garrotxins diuen a Radio Olot que l'augment de tensions per depressió en els últims mesos ha estat principalment entre noies de 14 a 17 anys, Neus.
Segons els metges, les dones són més vulnerables davant aquests trastorns mentals. Diuen que les conseqüències de la pandèmia queden plasmades en la freqüència de casos i la intensitat dels símptomes que presenten les pacients.
Informa Pau Masó.
Els joves han estat un dels col·lectius més afectats per les conseqüències que deixa la pandèmia en la salut mental i principalment en les noies. Segons la cap clínica del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, l'augment de casos de depressió que han detectat els últims mesos ha estat majoritàriament entre noies adolescents.
Noies entre això, jo dic 14-17 anys, amb quadres ansiosos, depressius i això més greu, en alguns greus, no? Perquè passen amb conductes d'autolesions, amb trastorns alimentaris, i no són, i són casos molt complexes, perquè no és un quadre, dius, de depressió, no? Que tens els típics signes de depressió que explicava l'Ernest, sinó que més s'agreixen conductes d'aquestes més autolesives, no? I clar, llavors s'acompanya tot això amb un absentisme escolar. Llavors, reconduir-ho és molt complicat per la família, per els instituts, vull dir, i això sí que necessiten una intervenció més intensiva.
Segons Domínguez, això es pot explicar pel fet que les dones ja de per si són més vulnerables davant les depressions.
Ja de per si les dones són més vulnerables, no, a patir depressió, i això no és només en adults, sinó que també es traspassa infantil, no? Llavors, també hi ha nois, però també ho manifesten d'una altra manera, la manifestació de la depressió no és igual en tothom, i els nois, una part més de conducta, més irritabilitat, més trastorns de conducta, consums de tòxics, i pot ser que darrere d'això hi hagi una depressió també, però la manifestació que tenen és totalment diferent, i aquests no arriben.
Segons la cap clínica del CESMIC, cal evitar que els quadres de depressió puguin empitjorar i transformar-se en conductes d'autolesió o trastorns alimentaris. Per això cal perdre la por a demanar ajuda. Abans de la pandèmia, els psiquiatres garrotxins ja es trobaven en situacions similars, però ara asseguren que la Covid ha augmentat la freqüència de pacients i la intensitat dels símptomes que presenten. I és que la frustració per no poder tornar a la normalitat, el trencament de les expectatives o de la rutina són factors que han perjudicat la salut mental dels nostres joves.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Acció Climàtica aparca la paraula ampliable de la variant d'Olot. La secretària de Medi Ambient diu a Radio Olot que tothom pot entendre que no tindria massa sentit que la infraestructura fos ampliable.
Tot i això, Anna Bernades diu que si algú mai ho plantegés, caldria sotmetre una declaració d'impacte ambiental. La secretària general també explica que hi va haver un consens entre departaments per un traçat 1+1.
El juliol del 2021, el Departament de Territori va anunciar la seva aposta final per a la variant d'Olot, un traçat d'un carril per banda amb possibilitats d'ampliació. Ara, el Departament d'Acció Climàtica, responsable de validar mediambientalment aquesta proposta, aposta per aparcar la paraula ampliable. Ho detalla la secretària general de Medi Ambient, l'olotina Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Olot.
Crec que tothom pot entendre és que en un moment d'emergència climàtica on s'ha d'apostar per un tipus de desplaçament col·lectiu, per un tipus de desplaçament, diguéssim, més intra- i intercomarcal, sostenible, on la mobilitat ha de canviar molt, no tindria massa sentit preveure doncs, que aquesta estructura fos ampliable. Llavors, el concepte ampliable, si algun altre dia algú decidís de fer aquesta ampliació, hauria de tornar a ser sotmès a una declaració d'impacte ambiental i, per tant, doncs, segurament si evolucionem en emergència climàtica, doncs bé, algú crec que entendrà el raonament de que el que cal és un canvi de mobilitat, el que cal és una mobilitat comarcal diferent.
De la mateixa manera, però, Bernades defensa que un 1+1 és una dimensió que permet respectar el valor natural de la comarca. Diu que es tracta d'una opció de consens entre departaments.
De consens, en aquest sentit, si em preguntes ara doncs, com a acció climàtica, t'he de dir que sí, perquè de fet, dintre del govern de la Generalitat doncs, es va arribar aquest consens entre Acció Climàtica i entre Territori, de dir doncs, un 1+1 a tots plegats ens sembla correcte, a Territori i a nosaltres, per tant, tirem-ho endavant i així es va fer. S'imposa, per sort, la realitat de l'emergència climàtica que vivim i, per tant, de començar a dimensionar doncs, aquestes estructures per pensar en un canvi de modalitat de transport.
El Departament d'Acció Climàtica està immers en l'avaluació mediambiental del projecte de la variant Adrián Dolot. Tal com va avançar Ràdio Olot, no es preveu que hi hagi canvis importants respecte a la proposta d'1+1 anunciada per territori. Està previst que la declaració ambiental que ha de fer Acció Climàtica estigui enllestida el pròxim mes de juny.
I altres qüestions que estan portant cua als Jocs Olímpics d'hivern. Una quarantena d'opositors a la candidatura d'aquests Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus, es diuen, han tallat aquest diumenge els accessos a Ripoll per la C-17 i ho han fet per protestar contra la decisió del govern català d'excloure les comarques del Ripollès i el Berguedà de la consulta que està previst fer-se entre els ciutadans i que ha de dictaminar si s'està a favor o en contra d'aquest projecte.
En aquest sentit, el membre de la plataforma Stop Jocs Olímpics del Ripollès, Oriol Ajenjo, considera incongruent que només una part del Pirineu decideixi sobre el conjunt i veu faraònica l'aposta de la Generalitat.
Vull dir, al final no entenem els motius pels quals es deixa de banda aquestes dues comarques, no? Segurament són de les dues comarques que han fet més oposició contra aquests jocs, no? I potser pot ser un dels motius, no? Però d'entrada no ho entenem, en part quan ja teníem un acord amb la consellera Laura Vilagrà, quan vam fer una reunió a l'octubre a la Seu, no? Que es va comprometre a mantenir aquest marc territorial, no? I ara, de cop, no ho ha respectat.
No marxem encara gaire lluny, perquè la majoria de visitants que s'han acostat aquest cap de setmana al torrent de la Cabana de Can de Bànol, també al Ripollès, veuen bé les restriccions d'aforament que s'han imposat. A partir d'ara, i com a màxim, podran haver-hi unes 300 persones que coincideixin en aquest espai natural que inclou la ruta dels Set Corcs.
De fet, aquest és el gran atractiu, ja que les baixes temperatures els han deixat glaçats i això ha fet atraure encara més visitants. Cal tenir en compte que en caps de setmana anteriors a la limitació d'aforament i el cobrament d'entrada, s'havien arribat a acumular fins a 800 persones al mateix lloc i amb files de cotxe mal aparcats als vorals. El coordinador del torrent de la Cabana és Francesc Tena.
No acostuma a haver cap problema, perquè a vegades la gent diu, bueno, he vingut més tard, ja ho saps, no? Som adults, i si has vingut més tard, doncs vinguem una mica més abans, ja ho sabem per un altre dia. S'esperen una miqueta i després la gent, quan ja és la zona de l'hora de les 12 a la 1, ja baixen per a dinar, tenen unes reserves, i després la gent s'espera una estona i tal. Per això no hi ha cap problema, perquè ja la gent venia precisament així, i ara no tornaré.
Els visitants veuen bé les mesures preses.
Al final vas a la natura per estar tranquil, per no trobar... O sigui, marxes una mica de la massificació i si vens aquí i al final et trobes que està igual que les Rambles de Barcelona, per exemple, doncs jo ho trobo bé per aquest sentit.
No havíem vingut mai, ens ho van dir uns amics i vam dir, pues, anirem a veure què tal està. Hem agafat el primer cap de setmana i crec que es paga, però bueno.
Bueno, limitar l'accés bé, perquè si no suposo que hi ha molta gent. Tampoc és la primera vegada que venim, no ho hem vist mai. I el de pagar, bueno, també igual, no? Per controlar i suposo que abans es trobava molt malament tot, però jo personalment trobo que el gener és una mica excessiu. Però clar, tampoc sé, per el que entenem i ens han dit, hi ha molta gent ara al gener.
Més qüestions, anem cap a Vic perquè representants de Ciutadans, PP i Vox i l'entitat Escola de Tothom han fet pinya aquest diumenge al mercat del barri del Remei de Vic i demanen posar fi a la immersió lingüística a l'escola. Els partits i l'entitat exigeixen l'execució immediata de la sentència que obliga les escoles a fer el 25% de les classes en castellà.
La presència de les forces constitucionalistes a Vic ha estat precedida per la polèmica generada arran de l'oposició de l'Ajuntament perquè PP, Ciutadans i Escola de Tothom posés carpes informatives sobre el model lingüístic. Tant l'entitat com els partits han acusat el consistori de sectarisme. La portaveu d'Escola de Tothom és Ana Losada.
No nos gusta esta, digamos, situación en la que hay muchas expectativas y que parece que puede ocurrir algo, algún incidente con tensión, pero nosotros lo que venimos aquí es a informar. Venimos a informar a los ciudadanos de Vic de que hay una sentencia que se tiene que aplicar, de que todos tenemos los mismos derechos, de que queremos el catalán y el castellano como lenguas vehiculares en la escuela y aquellas familias que se animen, que se unan a la demanda colectiva d'Escola de Todos.
Per cert, l'Associació d'Advocats d'Osona, en defensa dels drets humans, demana desobeir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmada pel Suprem i que obliga les escoles i instituts a impartir un 25% de les classes en castellà a Catalunya.
S'ofereixen a defensar aquells centres de l'alter insubmisos. Els tribunals, diuen, no tenen la facultat de legislar i precisament és el que han fet al dictar-la, assenyalant en un comunicat on remarquen que no es pot permetre que des dels tribunals de l'Estat espanyol diguin com ha de ser l'escola catalana perquè això, asseguren, correspon al Parlament, que té la sobirania popular. També remarquen que la llei 12/2009 d'Educació de Catalunya està vigent, per més que el TCJ s'entesti a encarregar-se el model d'escola en català i la immersió lingüística.
I a Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, recuperarà l'església del castell que el bisbat de Girona va immatricular l'any 2014. L'espai correspon a l'antiga sala major que des de finals del 1650 funciona com a temple de culte.
L'Ajuntament va descobrir el 2018 que el bisbat l'havia inscrit al seu nom quan va començar a recopilar informació per celebrar el centenari de la declaració de la fortalesa com a monument històric o artístic l'any 1950. 1918. Les negociacions van començar un any després, però es van haver d'interrompre per la pandèmia i el 2021 es van reprendre. A l'estiu es va assolir un acord de cessió-donació de l'espai i al novembre es va signar un conveni que recollia el compromís. L'acord està pendent de formalitzar-se davant notari. L'alcaldessa de Bellcaire d'Empordà és Cecília Barnusell.
Si quedés abandonat com a església, llavors l'Ajuntament o el poble el podria utilitzar per el que fos. O bé mantenir-lo com a església per ser visitable, monument, que això també ho és actualment, o bé per, no sé, potser d'aquí 10 anys es converteix en un magatzem, en unes oficines o en alguna cosa. Però al principi l'intenció, mentre s'utilitzi com a església...
I a la crònica de successos, avui us hem d'explicar que els Mossos han detingut un home de 51 anys com a presumpte autor de la mort d'un altre de 41 divendres a Blanes. Segons fonts policials, amb dues persones s'haurien discutit sobre les 4 de la tarda arran d'un accident de trànsit a tocar d'una benzinera del municipi.
La víctima va ser hospitalitzada i va acabar morint, mentre que el presumpte agressor, a qui s'imputa un delicte d'homicidi, va ser detingut el mateix divendres. La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
El Departament de Justícia retorna els objectes personals d'un garrotxí deportat a un camp nazi. Es tracta d'un rellotge de polsera i un anell que va dur en Josep Vergés, un veí de Sales de Llierca que va treballar per la resistència francesa. Fins ara, els seus objectes personals estaven exposats al Museu Memorial de l'Exili.
L'any 2020, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera va acollir l'exposició Stolen Memory. Es tracta d'una mostra amb objectes que van ser confiscats per les tropes nazis a presoners i altres represaliats. L'objectiu d'aquesta exposició tenia una doble intenció. Per una banda, explicar alguns dels testimonis que van patir la repressió del règim de Hitler i, per l'altra, trobar els familiars d'aquests objectes que les tropes nazis van robar però que mai s'ha pogut trobar els familiars. Aquest dissabte 29 de gener, el Departament de Justícia lliurat dos dels objectes que hi havia exposats a la mostra a la família del seu propietari. Es tracta d'un rellotge de polsera i un anell que pertanyien a Josep Vergés, un home nascut el 22 d'abril de 1918 a Sales de Llierca. Vergés va ser un dels activistes que va treballar per la resistència francesa i va fer d'enllaç per ajudar a creuar la frontera a alguns dels seus membres. A més, Vergés també va recollir informació militar dels alemanys que hi havia a la Catalunya Nord. Finalment, el maig del 1944 va ser detingut per les tropes nazis i el van traslladar a la presó de Compagné-Royal-Lyó, a França. Posteriorment, el van traslladar al camp de concentració de Neuengamme, a Hamburg. Va ser un dels 2.000 presoners d'aquest trasllat. Una vegada, al nord d'Alemanya, Vergés va rebre el número de presoner 30.669. Segons el certificat de defunció, el deportat va morir a Neuengamme l'1 de març de 1945 per una insuficiència cardíaca i un refredat intestinal, segons els documents oficials. Un altre deportat polític, però, assegurava que Vergés havia mort el 28 de febrer de 1945, totalment consumit, a la barraca número 16. El garrotxí va defallir amb només 27 anys. A finals de 2020 es va localitzar la família de Josep Vergés gràcies al grup d'investigadors liderat per Cris Capó i Mercè Casademont, que han fet una intensa recerca sobre els deportats de la Garrotxa a Sant Llorenç de Cerdans.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Hora dels esports, empat agredolç a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot es va avançant al marcador i va tenir ocasions per ampliar-lo, però el Manresa va empatar a la segona meitat.
Després de l'1-1, els olotins continuen líders, mantenen el punt de marge amb els manresans i en tenen 3 més que el Girona B, que va perdre a Vilassar. El filial gironí és el proper rival de l'Olot diumenge que ve a Montilivi.
Informa David Bosch.
La Unió Esportiva Olot no va poder aconseguir la 6a victòria consecutiva.
la va tenir a les mans durant 68 minuts, però el 69 se li va escapar i ja no va ser capaç de recuperar-la. Tot i això, l'entrenador Albert Carbó remarca la importància de continuar sumant punts i de mantenir una regularitat.
Al final hem de mantenir aquesta regularitat que venim mantinguent aquestes últimes jornades. Si és en forma victòria, doncs és el que busquem cada setmana. Al final tenim l'ambició col·lectiva com a equip, com a club, doncs, de quedar campions. Afrontem cada setmana, doncs, per intentar assolir aquest objectiu. Però bé, s'ha de continuar sumant, hem de ser exigents amb nosaltres, extreure coses, ser autocrítics, veure què ha fet malament avui l'equip, què podia haver fet millor. I bé, ara això ja és responsabilitat meva. Jo content pel bon treball, doncs, que ha fet tot l'equip i bé, i el que dic, estic segur que si continuem aquesta línia, doncs a finals d'abril tindrem una alegria.
L'Olot va fer una bona primera part. En defensa va concedir poques ocasions al Manresa i en atac els seus jugadors es van associar bé més d'una vegada. La millor connexió la van protagonitzar Jordi Xumetra i Sergi Arranz. La bala de l'Estartit va fer una gran centrada cap al Killer, que va rematar amb el cap i el va superar Òscar Pulido per marcar el seu 15è gol d'aquesta temporada. Però la segona part, quan l'Olot estava més a prop del 2-0, va arribar l'1-1. Al minut 24, un mal refús d'Albert Batalla va servir el gol encefat a Javi López. Carbó, però, exculpa el porter de l'empat.
Bé, no considero que l'error sigui de Batalla. Al final, quan et poses 4-5, és per emparellar els exteriors amb els seus laterals, per guanyar aquesta amplitud defensiva. Hi ha hagut un punt de relaxació on després s'ha provocat aquesta segona jugada. No penso que Batalla està a molt bon nivell, ha fet molt bones accions, no ha hagut de participar en cap xut entre els tres pals.
A partir del gol de l'empat, el partit va canviar. L'Olot no va estar tan bé com fins aleshores i va estar menys inspirat en atac.
Sí que és veritat que hi ha hagut uns minuts on ens ha deixat tocat aquest gol, però bé, l'equip ha reaccionat a la part final, fins i tot el Manresa, doncs, ha jugat amb el temps, cosa que, bueno, demostrava que no es sentien còmodes i que nosaltres amb qualsevol acció aïllada, doncs, ens podíem emportar els tres punts. No ho hem aconseguit, però bé, realment extrec moltes coses positives d'aquest partit, molt a nivell d'equip i a nivell individual, i que ens dona, doncs, per seguir creixent, seguir líders i amb molta confiança, doncs, per seguir aquest últim tram de temporada.
Amb l'empat 1 contra el Manresa, l'Olot trenca una ratxa guanyadora de 5 victòries seguides, però manté una imbatibilitat que dura des de principis de desembre. Això sí, qui fa més jornades que no perd és el Manresa, que ja n'enllaça 16 i continua trepitjant els talons de l'Olot a la classificació. Els del Bages continuen a un punt dels garrotxins i ahir van demostrar que són un rival a tenir en compte en la lluita per l'ascens directe. El proper partit de l'Olot també serà d'altura, diumenge que ve a 1:15 del migdia contra el Girona B i a l'Estadi de Montilivi, un escenari de futbol professional.
Gràcies, David Bosch. Un hoquei Olot que mereix més cau a Taradell per 4-0. Els de García i Piera dominen fases del partit, però no tenen l'encert de cara a gol. Tres faltes directes i diverses boles al pal van evitar que l'Olot estigués dins el partit amb algun gol al marcador.
El Taradell va ser més efectiu i es van dur els tres punts en el primer partit de la segona volta. Els olotins baixen una posició i segueixen amb 4 punts de marge respecte al descens.
Ens ho explica en Roger Isern.
L'hoquei Olot va entrar molt bé al partit, dominant i creant perill a la porteria d'Albert Dalmau. Un pal de Ferran Sacrés va ser l'acció més clara en els primers compassos de partit. El Taradell intentava també posar a prova a Pau Flores, un dels millors, tot i la derrota. Entre les accions més destacades del porter olotí, una directa que va aturar a Dani Rodríguez. Però després d'aquesta aturada i la blava Tomàs Mercè, els osonencs van aprofitar la superioritat numèrica i van aconseguir l'1-0 obra de Pol Gallifa, marcador en què es marxava al descans. A la represa, l'hoquei Olot va tenir les primeres més clares en faltes directes, com les de Marc Prat i Nil Rodríguez. Entremig, un gran gol de Sergi Pla a 9 pel final va posar el 2-0. I al cap de 2 minuts, contraatac dels locals i el tercer de Dani Rodríguez. Després d'aquest gol, Saqués no podria retallar diferències també des de la directa. A 3 pel final va arribar la sentència amb el gol de Marc Soler, que posava el 4-0 definitiu. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, valorava així la derrota.
Sí, és el que hi ha, és el que diem. El que diem de ja fa temps que ho estem treballant cada dia i que al final no acaba d'entrar la bola, però pel tema joc, el tema ocasions, jo crec que hem estat superiors, ells també han tingut un pèl de sort, han tingut també que el seu porter ha estat molt, molt, molt bé, nosaltres també, en Pau ha estat bé, però clar, han tingut aquest puntet de sort.
El tècnic de Navàs explica que el 3-0 va ser un cop dur, pel què i pel com.
És un cop dur que et fotin el 3-0 i a més, que te'l facin amb tres jugadors. I bueno, a partir d'aquí pues, hem anat a buscar i et fan el 4-0. Però és el que dic, eh? Podíem haver quedat 4-7 perfectament, 4-8, perquè és que al final n'hem tingut moltíssimes. Hi ha hagut pals, hi ha hagut ocasions, n'hem tingut, hem jugat molt bé. I al final ens anem decebuts per aquest aspecte.
Segona derrota consecutiva de l'hoquei Olot i segona consecutiva fora de casa. La setmana vinent l'equip torna a la pista Josep Jou, on rebrà el Xum Maçanet. Ara l'hoquei Olot és desè amb 10 punts a 4 del descens, que segueix marcant el Vilanova amb 6 punts.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.